Gent, ja tornem a ser aquí. Benvinguts al Frenopàtic, edició número 68. I avui comencem una mica tard, però bueno, coses del directe. Benvinguts a aquesta nova edició amb un nou convidat, el senyor Agus, de Sant Feliu de Guíxols. Ens vindrà, doncs, ens ve a punxar com a DJ Martini, I bé, doncs això, com us dic, ve de, és un ganxó que ve de Sant Feliu de Guíxols i que doncs, porta molts anys també fent programa de ràdio que es diu Salmons a la Badia. Sempre s'ha dit així?
No, abans es deia Dray Journal.
Això, Dray Journal, de veritat, ja m'ho recordava. I bé, l'hem repescat perquè havia fotut el camp dos o tres mesos per ahir, però ha tornat. I l'hem repescat i l'hem convidat allà si ens volia fer un especial. I dels diferents temes doncs, que vam exposar, avui ens hem quedat al final amb un especial de bebop, hard jazz, no? Ai, hard bop, perdona, free jazz, no? Una mica variat. Doncs us el passo i que ell mateix doncs, escurri la sessió d'avui, es presenti i es presenti una mica amb el que hem començat i tota la pesca. Vinga, doncs.
Bueno, bona nit, com ja he dit, en Jordi, em dic Agus i vinc de Sant Feliu i avui anem a parlar una mica de bebop. Hem començat avui amb dos dels estàndards d'aquest moviment. Jo sempre que dic que hi havia el Quarteto de la Muerte, que eren en Charlie Parker, en Dicho y el Espai, en John Coltrane i en Miles Davis, i són una mica els que van revolucionar l'escena del jazz allà pels anys 50. Abans de començar a definir tot això, escoltarem una mica més de música i escoltarem el septet d'en Thelonious Monk des d'un àlbum que es diu Monk Music, que això deu ser, a veure, no trobaré l'any, el 57, i el tema que escoltarem es diu Of Minor, és Thelonious Monk. doncs era el septet de Thelonious Monk. Per explicar una mica què és el bebop, la veritat és que no és gens fàcil, tots sabem que és jazz, ens hauríem de remuntar al blues i, bueno, als cants africans, la gent que va, els immigrants que van als Estats Units a finals del segle XIX, al sud van més els de l'Àfrica i al nord van més els europeus. Per això al nord es fa més folk i country i al sud es fa més el que va ser el blues, que era també folklore barrejat amb aquests ritmes primitius dels africans. I bueno, ens hem de remuntar pels primers blusos a un home que es deia Urob Sehandi, que diu la llegenda que viatjant al sud a una estació de tren esperant un altre tren hi havia un home sec tocant la guitarra i l'home es va quedar commocionat. Ell era músic d'estudi i va decidir transcriure el que va escoltar aquell dia, i aquest era el primer blues no enregistrat, això va ser uns anys després, sinó escrit. Aquest home, l'Uwe Dobbs Handy, va treballar molt per difondre aquesta música dels negres del sud, però ho va fer de manera adaptada als gustos dels brancs. Va contractar cantants i músics brancs i el va, no sé, fer bastant light, diguem-ne, però bueno, del seu mèrit, que va ser el primer. I bueno, després hem de parlar d'una mica de la bonança de la dècada dels 20, que van ser èpoques de, doncs, van entrar molts i molts de diners i va haver-hi molta demanda de música en directe per agradar, per ballar, bàsicament. I aquests blusos els van anar arranjant doncs, per aquest motiu, per ballar ja amb orquestres grans. Les més destacables potser són les d'en Cab Calloway, les d'en Duke Ellington i les d'en Combassi, amb rotllo 20 músics, molt de vents, i això va ser una mica el que es coneix com jazz standard o swing. En contraposició a tot això va haver-hi, ja s'anem als 40, una sèrie de músics inquiets. Bueno, dic que aquest primer swing era cantat, eren cançons amb lletres iròniques i això per ballar una mica, i ho feien sobretot cantants blanques, i els músics en canvi la majoria eren negres. Doncs bueno, al principi només era veu i el típic estrofa estribillo, estrofa estribillo, fins que es va decidir ficar enmig de la cançó solos de qualsevol instrument, qualsevol podia fer un solo. Doncs això, parlant d'aquests músics inquiets que feien aquests solos, que la veritat se'ls hi quedava petit, això. Ells volien, bueno, que el seu 30 segons de solo se'ls hi quedava petit, i van començar a allargar els solos i a fer tant els estudis com els concerts, bandes i grups paral·lels. Els estudis aprofitaven, no sé, quan pregaven de gravar a les 6, doncs per quedar-s'hi més estona només el que és la secció rítmica, baix i bateria i els vents, i a començar a innovar i a fer una altra música, que és el que donaria el bebop. Bueno, després parlem una mica de les característiques del bebop. Ara el que anirem a escoltar és un home que es diu Lee Morgan, que és un trompetista. A veure, aquí tinc la xuleta, que va néixer a Filadèlfia l'any 38 i que va morir el 72 a Nova York. Lee Morgan ve del món de les big bands, dels grans grups, i s'adaptaria al nou estil del bebop i faria algun hit com és el Sid Winder, que és el tema i el disco més popular que tenen, així una mica l'onda Waterman, ara no surt el nom de la cançó, igual. Doncs bueno, anirem a escoltar el Lee Morgan, el tema que escoltarem, a veure si ho veiem, si se diu Gary's Notebook, és Lee Morgan. doncs estàvem escoltant Lee Morgan i el seu, potser, disco més conegut, el Side Winder. Bueno, anem a escoltar una parella que, tot i ser pocs coneguts, crec que van ser importants i, de fet, les seves cançons encara en els concerts de jazz que toquen estàndards quasi sempre surt algun tema. Són aquesta parella, són Clifford Brown i en Max Roach. En Max Roach sí que ha gravat pràcticament amb tothom, ell és bateria, i bueno, les bateries mai són tan coneguts com, no sé, com el saxo o el trompeta o el pianista. I en Clifford Brown és un noi que tocava el saxo i que va morir molt jove, va morir als 25 anys en un accident de cotxe, i que bueno, va ser un gran drama pel jazz o el bebop d'aquella època. El disco que van treure junts, bueno, van treure més d'un, el primer es diu Clifford Brown i Max Roach, com ells, el va editar Verve, i bueno, anem a escoltar un d'aquests temes que acostuma a sentir-se als concerts de jazz. Es diu Parisian Throatfire, perdoneu. Bueno, eren Crifon Brown, Max Roach i aquest parisien Truth Fair. Bueno, ara sí, definirem que és quasi impossible el bebop, més que res en contraposició al swing. El bebop, per començar, són grups molt més petits, dels 20 que parlaven d'una orquestra. Estem parlant, el més normal són 5 components, a vegades fins tot trios, i com a màxim 7, més impossible. Els que no fallen mai són el bateria i el contrabaixista, aquests hi són sempre. I després tenim, el més habitual és un saxo i un trompeta i un pianista, això és el més habitual, però també poden haver-hi guitarristes o poden haver-hi trombons, etc. El contraposició al swing, que totes les cançons tenen una estructura fixa, el bebop té una melodia bàsica super senzilla, i sobre això s'improvisa sempre, s'improvisa moltíssim. Les cançons, parlàvem ara que la mateixa cançó, una toma pot durar 5 minuts i la següent pot durar 10. Els instrumentistes, a part de que són gent amb una gran habilitat tècnica, gent que s'ha passat moltes i moltes hores estudiant el seu instrument, han d'estar molt i molt compenetrats entre ells. Que sempre hi ha solos, però rarament més de 2 per cançó, i qualsevol instrument pot fer un solo, la bateria, el baix, el trompeta, tots poden fer solos, i acostuma a ser molt i molt ràpid, frenètic, semifuses, rapidíssim, tot i que també hi ha cançons lentes, però el normal és a tota llet. Bueno, més o menys seria una definició del bebop. Bé, anem a escoltar un personatge que es diu Oliver Nelson, que a part de tocar el saxo, tant alto com tenor, era un arrangista contratat per altra gent. I el celler Impulse el va fitxar, i el celler Impulse és el que va començar amb John Coltrane i va estar tota la vida. I Oliver Nelson pràcticament va arruïnar el segell Impulse amb unes sessions llarguíssimes, super costoses, i un disco que a més es va vendre fatal, perquè era, jo crec que adelantat al seu temps, era com més abstracte. Això, tot i que ve del blues, és un home que li agradava la música blues, però ja marcava els camins cap al free i cap a la vanguardia. El grup que toca en aquest disco, el Blues and the Abstract Truth, una autèntica joia, serien el mateix Oliver Nelson al saxo, Eric Dolphy al saxo alto i flauta, Freddy Hubbard a la trompeta, Bill Evans al piano, Paul Chambers contrabaix i Roy Hans bateria. Escoltarem un tema més curtet, que es diu Hold On, és el sextet d'Oliver Nelson.
Hold on! 1, 2, 3, 4 We'll be right back.
Hem estat escoltant Oliver Nelson amb el seu àlbum Blues amb The Abstract Truth, que això a veure si veig l'any, no el veig, però bueno, 50 i algo, 59, molt bon any pel bebop. Bueno, si esteu escoltant el programa en directe, ens han tingut un problema i no se sentia.
Un com es diu això, un despiste.
Estem al Frenopati, que això és Ràdio Salrà, i bueno, estem parlant del bebop, aquesta música frenètica que esteu escoltant de fondo. Bueno, el bebop va ser molt polèmic en la seva època, hi havia gent que deia que no era música, que era terrorisme directament. Els estàndards, els que feien swing, també estaven totalment en contra, però curiosament va crear adeptes i va triomfar, tot i que va costar molt de temps. Va coincidir amb el temps amb la generació beat literària, i per exemple els escriptors beats érem superfans del bebop i li van fer publicitat als llibres. Però bueno, una pel·lícula que te recomanava per seguir aquesta època és Bird, que és del Clint Eastwood, és la primera pel·li que va fer com a director en Clint Eastwood, i relata molt bé el moviment aquest, l'escena de Nova York, i bueno, tot el tema de les drogues i dels desfassos també surt. I quan van anar a la costa oest, a Los Angeles, que no els va fer cas ningú, però se'ls empixava, de fet eren uns punquis de cuidado, perquè ells veien la música com algo pur, i a qui no li agradi, doncs que no vingui. I de fet van tenir molts problemes amb els amos dels locals i així, pel que li bodaven al principi. Bueno, anem a escoltar un dels grans del bebop, tot i que que d'ell se'n diu que fa més hard bop, o sigui, hard bop és simplement que és més ràpid i més sorollós. És en Charles Mingus. És raro que un contrabaixista sigui el líder d'una banda, on, encara que curiosament els contrabaixistes eren bastant director d'orquestres, però normalment sempre el jefe era o el saxo, el pianista. Però en aquest cas Mingus era un músic completíssim. A part de tocar el contrabaix, sabia tocar-ho pràcticament tot, el piano era ho dominava molt, i era un gran arranjador i compositor, i bueno, ha estat molts anys fent música amb la seva orquestra. El disc que escoltarem es diu Mingus Aum. L'edició és del 59 també, curiosament. I bueno, escoltarem un tema que es diu Boogie Stop Shuffle. És Mingus i la seva banda. Vale, era el grup de Charles Mingus. Anem a escoltar un dels altres grans de, del bebop, en Dit Sigui l'Espai. Dit Sigui l'Espai era quasi company inseparable d'en Charlie Parker, però eren com la, la nit i el dia. En Charlie Parker era un home fosc, torturat i bueno, i raro. I a més de que es fotia drogues totes les que podia i més, en canvi en Dit Sigui l'Espai era un home divertit, alegre, el que hi havia era el que hi era i a més sa. I bueno, en Dit Sigui l'Espai, quan gravava en solitari, va començar molt a fusionar el que era el jazz, el bebop, amb la música llatina de Puerto Rico i de Cuba, i va donar, gairebé va ser el pare del Latin Jazz. I bueno, algo d'això hi ha en la cançó que escoltarem, que es diu Manteca. Dit Sigui l'Espai sí que era d'aquests que li agrada cridar molt els seus discos. Bueno, doncs Manteca i Dit Sigui l'Espai. Dit Sigui l'Espai i aquest Manteca. Ara hem escoltat doncs, l'amic de les juergues i de John Charlie Parker, un personatge que bueno, continuo recomanant la pel·lícula, que hi ha un primer moment en què es va començar a tocar amb grups, amb big bands i així, i a les jam sessions, que eren aquelles sessions on podia pujar tothom a tocar i que estava com bastant programat, tu tens 2 minuts aquí, doncs allí anava i tothom deia que era dolentíssim, o sigui, que no rascava peu amb bola, i a la pel·li es veu com, ei, tu, fora d'aquí, perquè... I el tio es va retirar com 2 anys, que ningú va saber què va fer, o sigui, ni els biògrafs després van saber que on s'havia fotut, de què treballava, i va tornar al cap de 2 anys i era un puto geni. I bueno, de fet, quan es parla de Bebop, el primer nom que surt és Charlie Parker, Bird. De fet, ja li han posat noms a grups de jazz, el Bird House, i bueno, a mi també m'agrada molt, ho he de reconèixer. I bueno, ell no era tant de cançons de 8-10 minuts, sinó que feia de molt curtetes, molt melòdiques algunes, tot i que pot semblar el contrari, que sigui molt de desfase, però bueno, sempre hi havia una melodia maca al principi i després venia tot darrere. Bueno, anem a escoltar un dels innumerables recopilatoris que hi ha, aquest parla dels seus anys a la Verve, Confirmation, Best of the Verve Years, i escoltarem un tema que es diu Segment, ell és Charlie Parker. Bueno, era Charlie Parker, ara anem a parlar d'uns altres dels grans, Miles Davis. Bueno, avui parlem de bebop i, de fet, l'època bebop de Miles Davis va ser supercurta. Ell, com tothom, havia treballat com a mercenari a les big bands, va juntar-se amb aquesta penya, amb John Coltrane, amb el bateria que he dit abans, en Van Roats, etc., i va estar fent bebop una temporada curta, i després ha fet de tot, ha fet funky, ha fet free, ha fet músiques del mundo, ha fet de tot. El tema que escoltarem, que és el seu disco més conegut, no és gens bebop, és blues, és el Kind of Blue, un disco que aquest any 2009 també feia 50 anys, també és del 59, i bueno, hem fet una reedició de luxe amb DVD i així. El posarem una mica per veure això, com aquests músics jugaven en altres músiques, sobretot del blues, com en aquest disco, i un tema que no el posem sencer perquè dura quasi 10 minuts i que és molt clàssic, el So What, i és Mal Davis amb, bueno, amb Canova Adderley al saxofon, Joe Coltrane al saxofó tenor, Wynton Kelly al piano, Bill Evans al piano també, Paul Chambers baixista i Jimmy Cobb bateria. Mal Davis. Bueno, tallem una mica, si no, no tindrem temps d'escoltar altres. Era Miles Davis i aquest... aquest Kind of Blue, un disco clàssic que bueno, molta gent els col·loca als millors discos de la història de l'univers. Bueno, hem escoltat Dexter Gordon, un personatge que naixia a Los Angeles l'any 23, va estar doncs, tocant amb molta gent d'aquesta, amb Dizzy Gillespie, amb la Fritz Henderson Orquestra, amb en Lee Young, i fins que es va decidir a fer el seu propi grup. És d'aquests que va emigrar durant una temporada a París. Els centres del jazz era Nova York bàsicament, i després a Los Angeles era una altra història, el jazz del Pacífic, que era com molt més elegant, molt més de terrassa, de bar, de noies en biquini. I després l'altre centre del jazz era París. No me digo per què, però bueno, els francesos sempre han sigut uns grans aficionats al jazz i van aprofitar aquesta època per portar a tots aquests grans del jazz a París, i així ho van fer. Després, amb els anys, naixeria un altre centre important de jazz a Dinamarca, però això ja molt més endavant. I bueno, en Dexter Gordon va anar a París, com hem dit, i va treure un disc que es deia Our Man in Paris, precisament de l'any 63, una mica més tard, i del que n'extraurem un tema que es diu Broadway. És en Dexter Gordon. Oh, era Dexter Gordon, personatge, doncs, això que tampoc era dels que més èxit tenia, però va fer discos tan bons com aquest, Our Man in Paris. Ara anem a John Coltrane, és un personatge que se l'ha de donar de menjar a part, la veritat. I, bueno, John Coltrane també li va passar una mica el mateix que en Miles Davis, que va tenir una primera època que s'ajuntava amb les males companyies aquestes, en Charlie Parker, DJ L'Espai, etc. I es va dedicar, doncs, a estudiar el seu instrument, doncs, tocant amb aquesta gent, i després, quan va tenir suficient coneixement, la veritat és que se'n va anar per los cerros d'Úbeda i va fer un altre, gairebé un gènere on només hi surt ell. John Coltrane. Els seus dos discos més clàssics quasi són el Giant Steps i el Love Supreme, que són ja d'aquesta època, podríem dir-ne abstracta, però anem a posar un que és el Coltrane Jazz, que és de la primera època, és de l'any 61, i, bueno, un tema que se n'ha fet moltíssimes versions, que és l'Axonic. Crec jo molt que se refereix a Sonny Rollins, un altre saxofonista de l'època. Doncs, bueno, John Coltrane i l'Axonic.
Thank you.
Estàvem escoltant John Coltrane i aquest tema Like Sonny. Anem ara a la secció dura, a la secció hard bop, gent que fins i tot se li va anar una mica a l'olla. Anem a escoltar l'Eric Dolphy, que va fer els mateixos passos que tothom, va passar per orquestes, per bandes de... fins que algú va veure potencial amb ell, em sembla que va ser el segell Prestige, i ell doncs en solitari va fer coses molt arriscades. El seu disco més conegut és el Auto Lunch, que aquest és obertament free jazz i molt i molt complicat, ja no són coses de tocar un blues a sobre i improvisar, era algo ja molt més complicat. I anem a escoltar alguna cosa una mica més digerible. Això, bueno, això ho feien molt les discogràfiques, juntaven dos discos en un, per exemple, i aquí el que escoltarem és del disco Outward Bound, i escoltarem un tema que es diu GW, és Eric Dolphy.
Yep, gent, encara sou aquí o no? Us heu adormit o us heu despertat? bueno, hauríem d'anar enllestint el programa. Evidentment, es podrien ficar a l'hòstia de temes i de, segurament de compositors més i de grups. Però bueno, jo crec que el que s'ha currat avui l'Agus és una molt bona mostra pels que sou iniciats o no iniciats amb, doncs, amb el bebop i amb... No, no, Pujol. És que jo tinc una veu molt potent, Agus. amb això, amb el bebop, hardbop, free jazz i alguna altra coseta que hem ficat més en crata o blues i alguna altra història. Abans, doncs, que es despedeixi l'Agus i donar-li les gràcies, doncs, que hagi vingut, doncs, a punxar, dius, doncs, que per la setmana que ve, les dues pròximes setmanes, segurament estaré jo mateix punxant sessió, que seran un parell de sessions d'especials de fèmines, punk rockalejant. I bé, he fet una mica de repàs. N'hi ha moltes, evidentment, no hi caben totes, però, bueno, seran bastant totes enfocades al punk rock, bàsicament. Algunes de més tirant al hardcore, d'altres més popis. Però, bueno, en definitiva, farem una mica Europa i tal, bastant Escandinàvia dintre d'Europa, i les altres tocarem més a Amèrica i Canadà i tot el rotllo. Doncs res, us deixo amb l'Agus, que s'acomiadi amb l'últim tema, i doncs això, ens escoltem dimecres que ve.
Bueno, Jordi, doncs gràcies a tu per convidar-me, gràcies a qui m'ha estat escoltant i no s'ha dormit, i bueno, ja un altre dia ho continuarem per aquest camí, o anirem a una altra cosa, que música n'hi ha molta i no ens l'acabem. Bueno, abans de posar l'últim tema també faré una mica de promo, ja que tinc l'oportunitat. Aquest diumenge al Casino de Sant Feliu, que és un edifici molt maco que hi ha allà al passeig, hi ha els Paramount Styles tocant als 9 de la nit, que és el nou grup de l'Scott McCrout, el cantant de Girls Against Boys, aquella banda de Nova York que ens agradaven tant. El concert és gratuït, hi ha una donació si voleu, si no, no, i bueno, això a les 9 al Casino de Sant Feliu, Paramount Styles. Ara sí, ens anem a despedir, perquè això, els temes són molt llargs i estaríem tota la tarda i tota la nit escoltant discos. Anem a escoltar un personatge clau i que va ser revolucionari, l'Ornette Coleman. Tu, quan vas a l'escola de música, t'ensenyen, doncs, les notes, t'ensenyen les escales, majors, menors, etc. I te diuen, segons l'acord que fas, quines notes pots tocar i quines no, perquè són dissonants. Doncs l'Ornette Coleman va tenir la genial idea de només treballar amb les notes dissonants, només les notes que, en teoria, sonen malament entre elles, fer tota la seva carrera. I així ho ha estat fent fins no fa gaire. I bueno, això ja sí que és free jazz, per alguna gent és durillo, per mi... Ui, l'ordinador ha fet algo raro, eh? Sí. Ah, vale, ja sé què és.
La bateria,
sí. Bueno, doncs haurem de canviar. Ornette Coleman queda per un altre,
bueno,
per un
no,
altre
dia. Si no, podem fer una cosa. Sí? No hi ha cap problema. L'anuncies, me'l passes i te'l pujo igualment.
Perfecte. Perfecte. Sí. Bueno, el tema que escoltaríem d'aquest The Shape of Jazz to Come, que és, bueno, el tipus de jazz que ha de venir, i que va ser molt premonitori, és el Lonely Woman, el primer, el que l'obre. De moment, per la gent que s'estiguin escoltant en directe, farem una trampa i escoltarem el primer Wayne Shorter i el seu disco Introducing One Shorter. One Shorter, un saxofonista que, bueno, d'aquesta època, que va començar més tímidament i que al final, doncs, gairebé ha acabat sent mestre. Hi ha un disco seu, el Juju, que per mi, tot i no ser bebop, és primordial en la història del jazz. I bueno, Wayne Shorter encara està viu i encara està fent concerts. Anem a escoltar un tema que es diu Blues a la Carte, és Wayne Shorter, i amb això us diem bona nit. Thank you.
Thank you.